Esteu escoltant El que faltava refregit.
Enemigo en la contienda, cuando pierde da la mano, sin envidias ni rencores, como bueno y fiel hermano.
Si no me equivoco, ya son 5 años en el Real Madrid, 2 en la primera etapa y estas son ya su tercera temporada. ¿Usted cree que hay algún árbitro que, a margen de errores, va predispuesto a perjudicar al Madrid en algún partido?
Creo que esto es un tema bastante... Yo creo que hay algunas veces han perjudicado, pero... Vosotros sabéis que yo no tengo libertad de expresión hablando de los árbitros. ¿Por qué? Si hablo, como he dicho Domingo, si digo lo que pienso, me suspenden. Yo quiero trabajar, quiero aprovechar de los partidos, que me dan emociones. Entonces, en este sentido no tengo libertad. Entonces no puedo contestarte a este tipo, no puedo contestar a este tipo de pregunta.
Vamos allá. Comencem per l'assumpte.
Ricardo de Burgos Bengoechea acumula numerosos errores graves que han terminado perjudicando al Real Madrid en momentos importantes. En el campo o en el VAR, las decisiones de Burgos Bengoechea siempre caen en la misma dirección. Empecemos por la temporada pasada. Él fue el árbitro que dirigió el clásico del Camp Nou, uno de los partidos más importantes del campeonato, que terminaría apartando al Real Madrid de la lucha por la Liga. No expulsó a Gavi por 2 agresiones a Carvajal y Ceballos. Esta segunda no deja lugar a dudas, sin estar el balón en disputa. Pero lo más grave ocurrió en el minuto 81. Asensio marca el gol que le daba la victoria al Real Madrid, pero tras el aviso del VAR, de Burgos Bengoechea terminó anulándolo por fuera de juego. Estas fueron las surrealistas líneas que nos mostraron. Y en esta ocasión, además, seguimos sin entender por qué escogieron este fotograma. Y no este otro, en el que Asensio está todavía más habilitado. Y todavía, el balón no ha salido del pie del jugador que centra. Por si fuera poco, en los minutos finales concedió el gol de Kessié, cuando vemos que viene precedido de una clarísima falta de Lewandowski a Carvajal. 3 errores graves que alejaron al Real Madrid de la Liga. En la jornada 35 en el Valencia-Real Madrid, de Burgos Bengoechea volvió a ser protagonista. Primero, por no suspender el partido ante los graves y reiterados insultos racistas a Vinicius. A pesar de la grave situación, el partido continuó. Y en la misma línea, Vinicius tuvo que aguantar insultos racistas desde la grada. Tuvo que ver cómo este penalti que le hizo Lato no fue señalado. E incluso sufrió esta agresión. Pues al final, fue él quien terminó expulsado. Increíble. Para terminar aquel partido, tampoco señaló este clarísimo penalti sobre Benzema. En la Supercopa de España de la temporada pasada, de Burgos también cometió un error grave en la final ante el Barcelona. No expulsó a Araujo después de esta durísima entrada a Vinicius con 0-0 en el marcador. Un error que cambió el curso de la final. En temporadas anteriores también nos encontramos con situaciones surrealistas. Para de Burgos Bengoechea, este empujón a Rodrigo ante Osasuna no fue penalti. Y tampoco este empujón a Rodrigo ante el Valladolid. Fue penalti para de Burgos Bengoechea. Desde el VAR también recordamos errores de bulto por parte del colegiado vasco. Él fue quien avisó al árbitro principal de que Modric tenía que ser expulsado en Balaídos por esta acción fortuita. A partir de aquella surrealista expulsión, cambió el criterio con ese tipo de acciones. En Balaídos sí avisó de la entrada de Modric. Sin embargo, en el Camp Nou, en la temporada 2019-2020, no lo hizo. Desde el VAR y teniendo estas imágenes, no avisó al árbitro de campo de este agarrón de Rakitic a Varane, ni de este pisotón de Lenglet sobre el muslo del francés. 2 penaltis que, con todas las imágenes a su disposición, de Burgos Bengoechea no vio. Pero si hay un momento que todos recordamos de Ricardo de Burgos Bengoechea, es la ida de la Supercopa de España en 2017. Aquel día en Barcelona, pitó como penalti este pistinazo de Suárez sobre Keylor Navas. Vean de nuevo la imagen. Y más tarde expulsó a Cristiano por simular un penalti, cuando la realidad es que un tití le toca y le tira al suelo. Pues a pesar de todo esto, Ricardo de Burgos Bengoechea volverá a pitar al Real Madrid en un partido crucial.
Menú que prec una pastilla abans de vindre, eh?
Vosotros sabéis que yo no tengo libertad de expresión.
no, 5 minuters menys, tu, escolta.
Bé, posa'm els codos.
Ens hem adherit al Festival de Cinema de Terror de Sitges.
Sí, sí, sí. A l'home que no té llibertat d'expressió, no, i no, l'any passat va dir que l'àrbitre s'havia equivocat, sí, i tot, i no el van sancionar.
No el van sancionar.
I en canvi,
sí,
altres...
Se va inventar.
Altres que ho van dir, el van sancionar.
Sí. L'àrbitre s'inventa el penalti.
Sí. I no, no li va passar res. Diu, no tinc llibertat d'expressió.
Pobres.
Però si li has dit a tot l'àrbitre de l'altre partit, no me toques, no sé què...
I això, res, no es podria entendre com una pressió a l'àrbit del derbi, que és ben coherent, que és aquest que es parlaven ara, durant 5 minuts.
Serà el...
Sí, clar, home, suposo que és aquest, sí, home, sí. Suposo que sí. Tu el dubtes que sigui aquest? Quan han fet un especial d'aquest? I sin trincar-lo, eh? Lewandowski, 3 partits per ficar-se el 4, no? Per ficar-se el dit al nas, per desconsiderar l'àrbit, es veu el dit al nas. Però el Real Madrid Televisió no es veu que no es pot fer res.
A mi m'esqueja, tot el que fa... En sèrio.
No es pot fer res.
Nosaltres no és que siguem uns...
No, no.
Però el que fa el Madrid és d'una vulgaritat i... Tota la vida han fet igual. I, a més, és que a sobre van que estan perjudicats pels àrbitres.
Sí, sí. Però és reiteradament.
Que, quan a Europa tothom sap que el Madrid, a Europa, ha estat el gran beneficiat.
Els tillen de mafiosos. Els
mateixos àrbitres han dit que es van equivocar amb aquests partits, que no sé què.
El Bayern, ni preguntin al Bayern en l'eliminatòria.
Per això. I aleshores, i a més els tillen de mafiosos, i en canvi aquí van de la víctima.
Sí, sí, però no només van de víctima, sinó que acusen directament els àrbits de mafiosos, de tramposos i de mentiders. O sigui, ja no és només una qüestió de criteri o d'opinió, de que, bueno, mira, doncs ens han perjudicat... No, no, no. O sigui, ja acusen els àrbitres d'actuar malament volent. Que això és el pitjor que pot haver-hi. És a dir, t'estan acusant de trampós i corrupte. Jo, per què els àrbits no van i es querellen contra Real Madrid Televisió? És el misteri de la...
No, no, és que... Com és que fan aquestes coses i ningú diu res?
No, no. Pues això és el que em queixo jo. Més que les obres i més que les avaries. Gent inútil que està a càrrecs que no mereixen, simplement.
Bueno, la vida és així.
I, per tant, jo, el que promet 3 autocars o 4, i la gent es troba aquí l'obsessió, que és mentida,
això és increïble.
Aquest no dura ni un segon més a la seva feina. No,
això està clar.
Pues continua. I estem en un país de dropos.
No, està clar, està clar.
Però ja està. Bueno, és un país. I parlo en nom, i parlo emprenyat jo, que no sóc usuari del
autobús. Jo del tren, sí.
I bueno, jo també alguna vegada. Clar,
jo bastant, últimament.
No sóc usuari de res, meus fills sí, però jo no.
El millor és, jo crec que el millor i el més emocionant, per això la gent no es queixa, és no saber mai què passarà.
Sí, home, clar, és l'aventura de cada dia.
Clar, tu, per exemple, entres a les 9 i surts a les 7 de Vilafranca, amb previsió de que tot vagi malament. Igual un dia va bé, i t'has d'estar una hora i pico al carrer. Però igual un dia va malament i arribes a 3:15 o a 2:15. Llavors, aquesta...
L'aventura del
vivir. Clar, home, clar, això, aquesta... Però jo el veig la gent, jo m'hi fixo, perquè a més faig com un treball sociològic, i em fixo amb la gent, i diuen, per exemple, per avaria en el sistema de no sé què, aquest tren romandrà parat indefinidament.
Ho diuen?
La gent no aixeca el cap ni segueix jugant al mòbil.
Però ho diuen, això?
L'altre dia ens ho van dir.
Què dius, ara? Milagro del bueno, oiga. Sí. Milagro del bueno, perquè en moltes ocasions ha de ser el segurat de torn, pobre, que ha d'estar per altres coses, no per això. Que entra, i com que ell ja ho sap perquè es fa estona que està allà i ho ha sentit així de rasqui, entra per la seva voluntat i diu, perdonin, senyors, miri, baixin. Que...
L'altre dia, per una avaria elèctrica, una amiga meva, abans d'arribar a Martorell, és a dir, enmig de les vies, que no van poder baixar ni res, van estar una hora parats i ho van dir, una avaria elèctrica...
Bueno,
dificulta someramente el avance de este tren.
Efectivamente.
Así está.
Así está las cosas, España.
Y así salió.
Así la realidad.
Una hora, clar, tenint en compte que anava a Granollers...
L'aventura del transport.
I pico, va tardar 3 hores i alguna
cosa. Cada dia... Jo proposo, de fer una espècie de serial aquí a Penedès Televisió. Clar. Agafar la càmera, tu, i cada dia...
No,
tens guió, eh?
No ho podem fer, saps per què?
Bueno, per què?
Perquè té de la gent. La gent no és allò...
No, però tu vas i li poses... Cada dia li proposes amb un usuari de posar-li un micròfon i seguir-li amb una càmera...
Res, no diré res.
Típic real life. I escolta, i tens aventura, perquè tu imagina't, de bon matí aquest passatger es lleva.
Estan entregats.
Esmorza.
No.
El seu croissantet amb el seu cafè en llet. Es dirigeix cap a l'estació.
Només et diré.
I aquí comença l'aventura!
Només et diré. Jo crec que a les universitats estan acostumats i, per tant, ja no diuen res.
No, ja et suspenen punto.
Si entres mitja hora tard et deixen
passar. Els importa un bledo.
I no, però jo crec que... I a les feines igual. A les feines arribes, miri, hi ha...
Un bled els importa, et suspenen i punto, ja està. I els estudiants, putejats. Ja t'ho dic jo.
Mare, suspendre tu, què? També encarregues els professors, tu?
No, jo no encarrego els professors, però que no és el seu problema. Si home, tu, perquè hi ha molts que estan a classe.
Digue-li alguna cosa, Sergi.
Sí, sí, sí. Escolta, a la universitat tot és el teu problema.
Sí, no, per això no la gent surt molt d'hora, molt d'hora.
Per protegir els nens.
No, però per això... No... Bueno, i aquí hi ha un autobús que va bé, que és el que va directe a Bellaterra.
Sí, sí, hi ha un que va bé, d'autobús.
El que va directe a Bellaterra.
No fotis, ei, fem una entrevista.
Però no para cap part.
Un autobús, té entrevista aquest autobús.
Bueno, si anés al cementiri potser també aniria bé.
Home, no.
Però...
Home, no, un moment, estem parlant dels abusos de transport interurbà, que va a Barcelona, o sigui, express...
Interurbà, no, interurbà, és d'aquí.
El bus urbà... És una bona idea,
sí, va molt
cada
bé.
Que funciona millor,
I
res a dir.
Jo l'agafo a vegades.
Vull dir, no,
i d'aquí poc temps ja em faran la reducció, em serà més barat.
Hombre,
per l'edat.
Enhorabona, targeta rosa ja, que bé.
I a més podré... Bueno, tinc una... M'he de llegir el llibre de la tercera edat, tu.
L'aventura del transport. Properament, nous capítols a Penedès Televisió. Home, ja està, ja ho tinc, ja ho tinc.
Bueno,
ja
què més? Què més? Va, vinga,
després
va.
Després d'això ja...
Volia parlar d'una cosa, però ara no en tinc ganes.
Ah, vale.
No, perquè ja ens hem excitat prou.
Ah, sí? Doncs no parlis de coses més excitants.
No.
Va, direm una bona notícia, però que no sé si és bona notícia en el sentit de que potser tardarà més del que... Clar, aquests avenços a vegades mèdics... Hòstia, era bona notícia,
ah,
que tal,
del colesterol.
No.
Del colesterol no. També. Hi ha una injecció que te'n donaran 2 a l'any i ja no hauràs de prendre les pastilles.
Vale. Doncs aquesta és bona. Busca-la i me la comentes.
Ara la... No, jo vaig a comentar, ja te l'he comentat. No sé, la gent que té molt risc o té el colesterol molt alt o alt, tipus així, igual com jo, doncs et donaran una injecció 2 vegades l'any i ja s'acaben les pastilles. Fantàstic.
Home, pel colesterol sí. Si no és allò del Danacol, per tant, aquests iogurts i aquestes coses tenen els dies comptats.
No, no ho sé, cada un que foti el que vulgui, però aquestes, diu que s'està ara mirant de passar ja per la Seguretat Social i tal. Hòstia, bueno, fantàstic.
Jo...
Que en lloc de prendre la pastilleta cada dia,
sí.
Et fotin una matxacada d'aquesta. Sempre va bé que t'entrin coses noves al cos, no?
Tot i que jo parlo a vegades amb gent que hi entén d'això de les dietes i aquestes coses i dius, ostres, a part d'això, que són molt bons avenços i que val la pena, el tema mèdic, ostres, si es fomentés menjar un parell de sardines diàries, un menú molt més de peix blau, és que tindríem una quarta part del colesterol que es té ara.
Sí, però el problema és la gent...
No hi ha manera.
No, però hi ha gent que el té, que és una malaltia.
Bueno, hi ha gent, sí, que és crònica.
Hi ha gent que es cuida i el té per pels núvols.
Però molta gent cau en la malaltia per culpa de no haver tingut una dieta mínimament de peix blau, per exemple, no? Dius, hosti, doncs això com a pasta que t'estalviarien amb metges i amb medicaments,
sí.
Imagina si fessin campanyes serioses. És a dir, evidentment, primer ajudar a la pesca i després no putejar-los cada vegada amb unes vedes que es veu que venen de Madrid, que allà a 600 quilòmetres del mar doncs es veu que les vedes són molt oportunes i ho tenen claríssim, no? Allà tenen el Parc El Retiro, que està ple de peixos i coses. I, bueno, total, que amb una política decidida de calés calarons, jo penso que estalviaré molts calés calarons amb medicaments contra el colesterol. Perquè, i evidentment, els que són crònics i ja doncs els hi ve de...
No, crònics,
els hi ve de raça.
Els que tenen de... Per exemple,
hereditari. Exacte.
Tinc uns amics meus que fan esport sense parar.
Ho celebro. Celebro que
mengen molt
que
bé, però no han de prendre la pastilla perquè d'herència, hereditari...
Ho celebro.
Tenen el colesterol i es moririen, tal com es va morir el seu pare.
Celebro que tinguin la pastilla, no que es morin.
Sí. Ara la injecció, en lloc de tenir que fotre la pastilleta cada dia, te'n donaran una un dia, un altre al cap de 6 mesos, i en un any ja no has de fer res més.
No, a mi m'ha cridat l'atenció una notícia que, home, doncs és molt recurrent. Hi ha molta gent que li passa. El titular. Et mereixes quan vas en cotxe o en vaixell?
A vegades, no sempre.
Hi ha molta gent que, pobres...
Quan era petit.
Ara
no.
Ostres, doncs hi ha molta gent que pateix molt d'això. Té com una espècie de desequilibri en allò que en diuen...
Amb el vaixell es mereix el 80% de la gent,
vale. Doncs hi ha molta gent que ja no renuncia a pujar, i fins i tot en cotxe, perquè automàticament es mereix. Doncs bé, han descobert per què. Bueno, i no em digueu, però és perquè el cotxe va de pressa.
Per la pudor que feia
moltes rotondes.
Per la pudor de la gasolina.
Pel caliquenyo, pel pudor
de
benzina. Pel
tabac d'abans. Els pares fumaven allà dins el cotxe.
Els cendrers plens allà, el cotxe estava tot plàstic aquell.
La funda del plàstic, saps el plàstic? Que no el traiem perquè els nens anàvem darrere. Que cremàvem el sol.
Sky, Sky. Sí. Era d'Escai. Oh. Doncs atenció, perquè la notícia, l'he llegit avui al 324, i diu que el mareig és una de les sensacions més desagradables. Sí. Sembla que el problema és que és el nucli vestibular de l'oïda interna, que es veu que intervé en el desequilibri amb aquesta sensació i que... Bueno, un equip d'investigadors de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma, en col·laboració amb la Universitat de Washington, han determinat quines són les neurones responsables. I això, evidentment, és un gran avenç, perquè el mecanisme que activa la sensació del mareig depèn d'aquesta neurona. A més, la investigació apunta a un tractament més eficaç contra el mareig i obre la porta a conèixer per què hi ha persones més propenses a marejar-se que altres. A la qual cosa, evidentment, es pot afinar, però diametralment brutal, el fet de tenir un medicament que la clavi.
De totes maneres, et diré jo que dius que és cosa d'una neurona.
Bueno... Qui la tingui. Jo, com que no
tinc... Jo per això no em marejo.
No hi ha problema.
Jo per això no em marejo.
Que no tens.
No hi ha la neurona.
Ja no tens neurona. El mareig es produeix quan no coincideix la informació visual amb la posició o moviment del nostre cos. Home, està bé aquesta reflexió.
Home, és com quan te poses en un barranc a fer una foto...
Sí.
Que perds de perspectiva les pedres i tot, hi ha molta gent que ha caigut.
O quan entres, doncs, jo què sé, doncs, en llocs molt tancats, tipus, jo conec gent que entra en segons quins cinemes d'aquests immersius i es mareja, perquè perds la noció d'on està el nord i el sud i l'est i l'oest. Bueno, doncs això té una causa. I l'investigador de l'Institut de Neurociència de la Universitat Autònoma que ha estat entrevistat coincideix que aquesta és la clau. Hi ha una neurona que és la que fa coincidir, per dir-ho així, el que veiem pels ulls amb el moviment del nostre cos. I com que es coordina bé, marejo menys. Però si no coordines bé, és veritat que tens aquella sensació, no saps on estàs. Les neurones del nostre cervell reben doncs la informació i hi ha alguna que és superresponsable i que ja s'ha sabut quina és. Concretament, i aquí vaig a fer acusacions directes, senyor fiscal, la BGLUT2. Aquesta, senyor
guarda,
fiscal.
Diu.
Aquesta, senyor jutge. És la responsable de que milions de persones...
Perdona, tots són femenines, neurones, o hi ha neuronus?
Un neurono. Pues no et sabria dir.
Pregunta-ho.
No et sabria dir. L'estudi ha descobert que les neurones... Però, clar, podria ser els neuronos. Si ens hi posem així amb les...
Tutistus. Tutus papas.
Sí. Aquestes neurones són neurones, per cert, excitadores. No excitadors, excitadores, perquè elles sempre exciten, home. Que utilitzen el glutamat present al cos per activar el procés. O sigui, potser aquí relacionaríem amb, a vegades quan menges aliments amb molt glutamat i molt d'allò, com que no tens la sensació de que no es senta bé, mereixes més. Ah, doncs
no,
mira,
home, no,
a veure. Saber si fas una arrojada.
No confonguem anar a xino, que tiren glutamat...
I, bueno, no sabeu si tiren glutamat al xino,
sí,
això és una llegenda.
Deien. I fer servir i beure't dos ampolles de vi és diferent.
Però quan veus dos ampolles de vi, mereixes?
Jo no m'he marejat mai sortint del xino, també t'ho he de dir.
No, no, jo tampoc.
Mai, al
jo
contrari.
No, no,
menjo
no
molt bé.
No he tingut cap arrojada ni cap cosa d'aquestes. Mentre que a vegades, segons on dines, potser seria el contrari.
Fa molt que no potes?
Mira, no crido el mal temps, però bastant. Que quan em faig vell, ja no suposo que perds la capacitat i aquestes coses. Quan sentim mareig, podem tenir palidesa, suor freda, badalls, arcades i vòmits. Que bé, que original. Vertigen, pèrdua de gana, somnolència i fins i tot dolor intens. Es tracta, doncs, d'un mecanisme evolutiu que ha persistit. Segons l'investigador, a la natura hi ha poques situacions que generin el mareig pel moviment. I, per tant, ara són, quan entres dins d'un cotxe o d'un avió o tal... que a l'hora de fer aquestes acceleracions és quan les coses no van bé.
Jo no mai m'he marejat en un avió. Mai.
Jo... Potser el primer o segon que vaig agafar la meva vida...
I amb un vaixell a vegades, no, però no sempre, eh? Amb un vaixell, home, a veure, amb un... Com ho diria, amb un iot petit.
Bueno, el vaixell diuen, no, surt a fora i mira l'horitzó.
Amb els de la Transmediterrània no m'he marejat
no
mai.
Sé, no.
Però amb aquests petits de vela, de vegades sí que una mica... Bueno, és així, és per culpar la neurona.
Concretament la BGLUT2.
Té glutamato.
Que joputa. I, evidentment, el tractament més efectiu es podrà produir gràcies a aquesta descoberta, que és un abans i un després.
El tractament hauria de ser matar la neurona.
Pues ojalà, no. Jo,
no, no,
jo l'envejo, gent que se'n va al Dragon Khan i... Una altra vegada. I jo vaig una vegada al Dragon Khan i ja tinc el dia arruïnat.
Jo no vaig. Jo no pujo mai, ni aniré, ni pujaré.
Jo de les quatre vegades que he anat a PortAventura, les tres primeres vaig aguantar. I l'última, perquè ja no hi havia ni cua, va papa... Vinga, va, doncs el papa, per fi, després de quatre vegades d'anar a PortAventura, a veure si d'una punyetera vegada puc pujar al Dragon Khan. I vaig pujar al Dragon Khan. Bueno, diguem que vaig aguantar com un
jabató.
No. O sigui, em vaig relajar. Algú em va dir, tu relaxa't, tu, tio, com si anés, jo què sé, com si anessis a morir. Ja està, directament. I així ho vaig plantejar. Dic, bueno, pues ja he fet tota la vida, ja he tingut nens, i no he escrit cap llibre, però quasi, ja puc morir. I quan vaig baixar, la veritat és que vaig pensar, mira, que bé, tu, ha anat millor del que em pensava. Però a partir d'aleshores ja se'm va acabar el dia.
Marejat.
Ja no. No molt marejat, però amb aquell raro mal rotllo que... Bueno, que fins...
Jo tinc un amic meu que li va passar el mateix. Uah, ja no volia pujar. Llavors, clar, a mi em poden dir covard. Uah. Abans et deien una paraula que no reproduiré ara, perquè està mal dit.
Sí.
Però et deien de tot.
Maricón.
I no sé,
Maricón.
Sí, marieta i no sé què. I jo...
Ah, no, perdó, que no es pot dir.
Bueno, jo dic el que em deien, tu,
no,
collons.
Diu maricón, ja està.
I jo, m'era igual. M'era igual. Jo mai, perquè no em diguessin això, pujo amb una atracció. Mm. Què va? Pues Marieta, pues Marieta. I a mi què m'importa?
Home, pues a molta honra, no?
Ja està, clar, a mi què... Pues que a mi què més em dona?
Clar que sí, home.
No seràs tu el que em diràs el que jo he de ser la vida. No seràs tu el que em diràs quin camí he d'agafar. Que no, que no. Que ja està. I llavors, bueno, pues... I quan baixaven tots, i jo, bueno, perfecte. De fet, ara no voldria fer coses que no, potser no són... Quina hora és? Mm-hmm. Sí. De fet, hi havia, en aquella època, t'estic parlant, no us ho agafeu ara com una cosa masclista que no sé què, però d'aquella època, els homes eren els que s'havien de fer els valents, no? I vinga, i la atracció més bèstia, i la cacau... I llavors, el Marieta com jo, i les noies, moltes, ens quedàvem.
Sí, sí.
La qual cosa em donava peu a mi...
Home, oportunitats.
D'entablir relacions.
Un elenco d'oportunitats.
Sobretot, per exemple, amb una que era la Talaia al Tibidabo, que els van deixar penjats allà 10 minuts, o un quart d'hora, la qual cosa vaig arribar a fer amistat. Mm-hmm. Clar, quan baixaven i em feien nyanyanyanya, jo els deia, tu saps que durant aquest quart d'hora...
Sí, sí, jo he aprofitat...
Minuts, tu tens la teva
o parella. O més, perquè les cues del PortAventura
sí,
són de, doncs
tu saps,
de dues
tu
hores.
Saps, tu saps en qui he estat jo, tu saps el que he fet, aprofitar aquest temps, clar, perquè ja, no ens avorrirem aquí mirant com feu el tonto, com us feu l'home. Llavors quedaven una mica així, Dic, bueno, doncs, ara seguiu-me insultant i seguiu-me deixant sol amb les noies. A mi m'agradaven les noies, per això et dic que no...
Pues... Has parlat en passat?
No, ara ja repasso.
Ja no.
Però, i més d'un éxito havia tingut.
Pues mira, Tot perquè us sentíeu solidaritzats un amb l'altre, de dir, mira, nosaltres...
Bueno, però és que si t'agrada, és que és igual.
Hem fet un passito per atràs.
Tu a la vida has de fer les coses, ja en fas prous a la força.
Sí, sí,
només
sí.
Faltarà que les teves hores d'esbarjo hagis d'anar a fer-te el valent davant dels teus amics.
Diguem que jo la qüestió era dir, no, almenys no em moriré sense haver provat ni una vegada, que no es digui allò de que ui, no, que això no... Clar, jo la que critico a vegades, no? La gent que critica una pel·lícula i diu, ui, quina merda de pel·lícula, però l'has vista? No. Però, esclar, jo no puc dir, hòstia, que mereix molt això, però has pujat? No. Mira, jo vaig dir...
No, pujo. Però jo veient...
Ara ho puc dir tranquil·lament, mareja molt.
No, per això no pujaré mai.
No hi ha problema.
Vaig fer ja les muntanyes russes, en el seu moment del Tibidabo i de Montjuïc.
Hombre, però aquelles maregen més.
La de Montjuïc, a mi m'agradaven.
La de Montjuïc era perquè...
La de Montjuïc tenia una caiguda guapa per l'època.
Sí.
Però...
El Tibidabo vaig pujar una vegada, em
perquè
sembla,
se'm va
i vaig pensar, però si tu només dona que voltes.
És com l'escalestri.
Però que és petitona, clar.
Bueno, i hi havia la gran... Quina? El gran moment que semblava que anaves a xucar contra la paret, del Tibidabo.
Això era amb la vagoneta, tio.
No, era això que feia... Oi?
Segur.
Sí, home, sí. Digue-m'ho bé, si he anat 25 vegades allà.
Ui, jo era soci preferent.
Tu també?
Home, amb quatre crios.
Bé, caca.
És que no s'ha allargat en el temps, tot
els
això.
Els miralls, els autòmates...
Sí, bueno...
Després les merda de cadires de les anelles aquelles,
bueno, sí.
Que al principi estava bé una mica, però ja quan portes 10 minuts allà, dius, bueno, vol parar això ja... Vila, 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 Vila,
Esteu escoltant El que faltava refregit.
En este breve vídeo vamos a repasar una de las normas básicas del castellano. G más U más I suena gui, ¿de acuerdo? G más U más I, gui. Si le pones la diéresis, el doble puntito encima de la U sonaría y sería gui. Si no, gui, ¿de acuerdo? G más U más I, gui. Si a estas tres letras le sumas una U al final, G más U más I más U, guiu. Es fácil, ¿no? Gui más U, guiu. Imagínate un caso práctico. El Real Madrid Castilla tiene una joven promesa llamada Rodrigo Guiu, que está llamada a marcar una época en el primer equipo. Rodrigo Guiu, la gran esperanza blanca, el mirlo blanco. Rodrigo Guiu, facilísimo. Cuatro letras. Pues vamos a ver, te contaré una cosa. En catalán, la norma es exactamente la misma que en castellano. G más U más I, gui. Si le añades una U, guiu, ¿de acuerdo? Si la joven promesa del Barça se llama Marc Guiu, es exactamente igual de fácil de pronunciar que en castellano. Rodrigo Guiu, Marc Guiu. Esto no.
Última imagen, Marc Guiu con su familia.
Guiu. ¿Por qué dices Guiu? Y no solo una vez, otra.
En casa de los Guiu.
Guiu. ¿Por qué? Yo te lo explicaré. ¿Por qué? Porque pronunciar Guiu, aunque te lo he explicado, es fácil. Mira, hasta un niño de 9 años lo puede hacer.
Marc Guiu.
Incluso lo puede hacer tres veces.
Marc Guiu, Marc Guiu, Marc Guiu.
Pero este señor no puede. ¿Por qué? Pues por una falta de respeto al catalán. Sin más, ves un nombre en catalán y ya te toca los cojones. Putos catalanes con nombres raros. No, nombres raros no. Si no lo pronuncias bien es porque no te da la gana, porque consideras que este nombre no merece tu atención, no merece tu respeto y no merece que lo pronuncies bien. Pero créeme que es fácil. Imagínate que es una promesa del Real Madrid Castilla y el nombre te saldrá solito y del tirón.
Aquí no hay patrullas, ni ojos, ni oídos. Estamos igual que los sapos ciegos, esperando a que nos pisen. Pero bienvenido.
Mai és tard per aprendre alguna cosa nova. Senyores i senyors, amb vostès el que faltava. Amb Àlex Santamaría, hola, què tal, hola, què tal? I Pep Vergés, hola, què tal?
Hola, què tal? Soc Pepe Verge.
Pepe Verge.
Sí, a la mili era Verge.
Verge. I total, es pronuncia igual, no?
No,
la G i la E.
Però
G.
Hasta Vergés ja ho podia admetre, ja.
Sí.
Però Verge...
Verge. I la E i
si
la S...
Si porta un accent.
Però la catalana, la S, no...
No, és que l'última paraula se quita en català.
Se quita, claro.
L'última letra se quita.
Sempre, és la normativa.
No, no, tenen molt,
català.
Molts problemes, molts.
Sí, sí, sí. Bueno, ja el cas més flagrant era el ridícul de Pujol.
No van saber dir... No van saber dir Pujol. Amb tota
Jordi
la història
Pujol.
De Jordi Pujol, sí. I surt el Pujol, que és Pujol, i li diuen Pujol.
Pujol. I li diuen bé, a més
per
a
què?
Més.
Per què? Per tocar los cojones.
Bueno, perquè falta de respeto, efectivament.
Bueno, i ignorància, també. I...
Bueno, una mica de tot, sí. És... Jo crec que aquest home ha donat la clau. Molesta.
Molesta, sí,
molesta.
Sí.
Esto, esto de los idiomas, l'Espanya plural, que tiene... Vamos, i a sobre volen respectar el català intentant... Per... No, no, no cal. O sigui, simplement atenta a llegir. Només això.
El que posa, el que posa.
Carlo, primer en Carla, volen dir Carles i...
Carle.
Pujol. Així que...
No, saben dir Carla.
Carla.
Carla ho saben dir.
Sí.
Però Carles, no.
Carles, no.
La S s'obre.
Carla. Sí. Bueno, és igual. No, mira, això de l'Espanya plural a mi supera molt i no se podria llamar a Carlos Fernández.
Ahí está.
Per exemple, eh?
Que també la gent es lia.
Guiu.
Santa Maria.
Però per què existe Guiu?
Santa Maria és un nom
Santa Maria,
molt maco.
Molt castisso.
Molt castisso.
Molt castisso.
Eh?
Molt,
Santa Maria.
Molt de convent de centre Espanya, de Valladolid, de no sé. No sé què em van dir l'altre dia. Mira, un senyor, un... Bueno, senyor no, el meu cunyat, l'arbre genealògic, perquè el meu cunyat és d'aquests que es va jubilar als 50 i pico i Té tant temps lliure, sí. El cabron. Ai, perdó, se m'ha escapat, eh? Que es dedica, bueno, pues això, a fer coses.
Jo tenia un tio, en Pau Descansi, que es passava la vida mirant l'arbre genealògic i veure si teníem algun llinatge
pues mira,
de nobles.
Va arribar a descobrir que jo venia d'una part de no sé on, de Valladolid.
Ja se't veu fatxa.
Amb moltes generacions,
tens
eh?
Tens un punt fatxa.
Però sí, que tuvo retuvo.
Ah. Això es porta a les venes, es porta a la sang.
Sí, home, i tant, a l'ADN. En l'ADN. I
per... Així de Valladolid vens tu.
De Valladolid, això, l'últim allò, l'últim recurs és cap allà. Bueno, ja no et dic res de tots d'allò que s'ha publicat a l'ADN, no? El codi genètic de les persones. Es va aconseguir desxifrar tot l'ADN i això va permetre determinar que hi havia gent que venia de llocs insospitats i que hi havia races, o sigui, gent de raça negra que venia precisament doncs d'un llinatge o un lloc que estan, bueno, no sé, d'occidental. I que al final t'emparentaven a través del codi genètic amb gent que, bueno, pues, potser fins i tot algú té la tentació de menysprear. I que al final, ojito con este tema dels arbres genealògics i aquestes coses. Ai, senyor. Bueno, doncs pues aquí estem.
Jo estic fent un...
Intentant... Sí, em veig... Què estàs fent? Un WhatsApp?
Sí, però no respost la trucada.
Un WhatsApp?
I vaig a recordar-los que estic fent un programa.
Ah, vale. Que és, sí, és una, que és alguna persona que fa 30 anys que sap que fas un programa i sí, et t'envia un
missatge... No, però és acollonant perquè...
A les 12 i 14.
No, però és acollonant perquè a vegades em truquen amics i clar, i els hi responc, no saps que estic fent el programa?
Sí.
Però ai. És algo que és...
No. Hauries d'estar disponible.
No.
La gent que fem ràdio no podem estar...
Jo tinc un amic meu que no el truquis a les 10 de la nit, perquè dorm. I aleshores mai el truco a les 10 de la nit. Ara imagina que cada dos per tres el truqués a les 11. Em diria, però tu és tonto, no?
Home,
però bueno,
tonto...
Jo com que...
bueno...
Però és bona gent, és bona gent. Bona
sí,
gent.
Bona gent, però tonto.
El que passa és que quan tu tens una necessitat, vols que et responguin...
Sí, sí, exacte. I no tenen en compte. Mira, jo, a vegades, això de trucar em costa una miqueta, precisament, perquè segons a quines hores tinc la sensació que molesto. Inclús quan no tinc més remei que trucar, sempre la meva primera frase és, et molesto? Hola, estàs... Pots parlar? Aquesta és la frase. Pots parlar? Perquè prefereixo abans enviar un WhatsApp o algun tipus de missatge. Et va bé que et truqui? I, bueno... Bé, veus que estàs fluid. Tens...
No.
Hi ha col·laboració, per
no,
dir-ho així.
No, en Papeteno és de molt bon rotllo.
Ai, vamos a ver.
Bueno, escolta, va.
Va, vinga, bon rotllo.
Què hem
no?
de
bon
fer?
Rotllo. Mira, doncs...
Què hem de fer? Pleguem?
Avui, si vols que et digui la veritat, quasi.
Sí?
A mi em aniria bé, tu.
Va, doncs vinga.
Plegar.
Fins demà, no?
Ens solidaritzem. Mira, ens solidaritzarem, per exemple, amb les dones d'Islàndia, em sembla que és.
Què els hi passa ara?
Pues que estan en vaga. Les dones d'Islàndia estan en vaga, però, clar, Islàndia, que no és molt gran, tenint en compte que s'hi han apuntat totes, perquè allà no estan per hòsties, perdonin l'expressió.
No, mira els dels bancs, a la presó.
Exacte.
No allà, com aquí.
Allà,
no
en la crisi financera, van agafar els que havien provocat...
Els hi va durar 10 dies.
I els polítics que van falsejar els comptes i aquestes coses...
A la càrcel.
A la càrcel, com a mínim, a denunciar-los, i els jutges van estar, com aquí, van estar disposats.
Sí, sí.
Bueno, recordin que aquí ara s'ha descobert, i el propi diari ABC, que ves veure que està implicat en el tema, o sigui, perjudicat en el tema, ha publicat avui unes sospites molt fundades i investigacions judicials de... senyor Montoro, que recordin, és ministre d'Hisenda, que ja li vam dedicar un programa, crec que va ser dilluns, de com... Bueno, saps que el senyor Montoro sempre dèiem té un aspecte sinistre, té un parlar sinistre.
Sí.
Es que esto vamos a ver...
És que tots, aquella època, tots, el Montoro...
Però
el
Montoro especialment.
El de Guindos.
El de Guindos,
semblava aquell del Simpson.
Però el de Guindos,
el de la central nuclear.
Sí.
Era igual.
Sí.
Era un tio més lleig que he vist en la vida.
Pitjor. A més, el de Guindos era aquell que no parlava... O sigui, no se'l veia... Estava com amagat i ja veies que allò no anava bé. I el Montoro era més predictible. Però fins i tot tenia la tentació de dir, home, no pot ser que una persona que té aspecte sinistre li diguem sinistre, pobre, és com és. Vull dir, creava una certa empatia, res més lluny de la realitat, perquè segons he sentit, doncs, el senyor Montoro, que, bueno, ja vam descobrir dilluns que tenia unes empresetes que es veu que, bueno... diguem que aquests del PP que van donant lliçons de legal i legalitat i los catalanes, les coses que importen i per què ens gastem els diners en referèndums i coses d'aquestes, pues hi ha gent que se'ls prefereix gastar en afavorir empreses seves. Bueno, normal. Això és molt normal,
això
no?
És normal.
Però clar, tens la tentació de dir, el ministre d'Hisenda no pot ser que també ho faci, que ho faci un altre ministre, vale, però el d'Hisenda no. Doncs sí. I resulta que quan va haver-hi periodistes que el van enxampar i van començar a publicar coses que al senyor Montoro no li interessava que es publiquessin, doncs què va fer el senyor Montoro? Enviar-los inspeccions fiscals.
Ah, això és una cosa que els catalans sabem molt bé.
Sí, home, aquí ho tenim més que clar, però aquí ho tenim com assumit ja. Bueno, és que no. Aquí els propis catalans, que són més de la corda espanyola, doncs t'ho neguen. A lo millor es pentinaran amb ells un dia, però bueno, per Espanya todo. Llavors ho neguen, i ja està. I en canvi, dèficit fiscal també el neguen i coses d'aquestes, no? Quan resulta que fan cues als hospitals, però quan denuncies que hi ha dèficit fiscal, no, 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 que Espanya... Sempre esteu igual, Espanya no roba i aquestes...
Bueno, escolta, ara llegia jo en un diari madrileny, de dretes, que es veu que Cercanías de Madrid comença a anar com al cul, també, eh?
Ah, mira!
Van, tanca Rayo, són els caixos catalanes, que no sé què, que sempre es queixen perquè volen. Es veu que Cercanías comença a anar com al cul, també.
Mm-hmm.
Bueno, que a mi no me n'alegro, que els hi vagi...
No.
Però ens podria anar tots bé.
No, però mentre ens queixem els catalans, recordi que era perquè som uns queixons que sempre estem igual, que no tenim en compte tot el que fa Espanya per nosaltres. Bueno, fins al punt de que ara el Babergés torna a estar a l'ull de l'huracà amb el tema que tampoc estaré a favor o en contra, no hi posaré, però ves per on, que ocupa moltes planes l'actuació d'Alba Vergés, quan en realitat al final l'únic que va fer va ser retrasar una vacunació, que al final resulta que s'havia de retrasar igualment perquè es va demostrar que aquella vacuna no anava bé, i resulta que els més de 4.000 morts extres que han tingut a la Comunitat de Madrid els casals d'avis i tot això, veig que no mereix cap mena d'interès per part de la fiscalia i dels jutges.
Els jutges ho refusen, doncs.
Tenint en compte doncs, que, a més, hi havia germanets implicats en totes les trames de corrupció vinculades al Covid.
Però és que és així.
Però aquí, a l'Alba Vergés, sí que la tindrem ben entretinguda.
Vaig llegir ahir, no sé què, que Sandro Rosell porta 6 judicis guanyats, 6, i encara li queden 2 més.
Sí, home, clar.
O sigui, imagina't un senyor... Que 6 vegades ha guanyat.
S'ho mereixia.
6 vegades.
Bé, que va deixar el Camp Nou per fer el concert de la Llibertat.
La tortura aquesta, que és tenir 8 judicis, ja en porta 6 de guanyats, però encara en diu, me'n queden 2, diu, és que això és una tortura.
Doncs Hacienda investigó en el 2017 a políticos y periodistas señalados por Montoro. La cúpula de l'agència tributària intentó sancionar el jefe d'investigació de l'ABC, és a dir, el periodista que va destapar els afers del despatx creat pel polític popular, i fins i tot la investigació del diari ABC i la denúncia que ara doncs, s'està tramitant explica que aquest periodista, cap de la secció d'investigació, el van pentinar amb ell de dalt a baix tot el que van poder, però 15 anys enrere, i que fins i tot van pentinar la seva àvia i el que eren les herències del seu avi de 18 o 20 anys enrere. A veure si hi havia algun tipus
recorda Fernández Díaz, problema. Quan deia que Junqueras, que i l'altre li deia, l'altre corrupte del jutge aquell, li deia, està net, és que està net. Bueno, però no tindrà uns germans o tiets o algú que els hi puguem muntar alguna cosa. No, és que no li hem trobat res a la família, no hem trobat res. Pues però algú els hi podrem muntar. És així.
Doncs les exclusives d'ABC que desataron la ira del ministro y el rastreo de sus subordinados hicieron que la cúpula de la agencia tributaria del último gobierno de Mariano Rajoy intentara sancionar al jefe de ABC, Javier Chicote, tras destapar escándalos de despacho creados por el político del PP. Entenen, no? Aquest partit que ens dona lliçons de legalitat. La cúpula de l'agència tributària de l'último gobierno... I ho diu l'ABC!
Sí.
Que no estic parlant d'algun sospechoso catalán. Doncs entre ellos intentó sancionar al jefe de l'ABC de Javier Chicote tras destapar escándalos... En menos de 3 meses después, Hacienda ya había investigado, un cop publicada aquesta notícia, al periodista que firmó estas exclusivas. El van pentinar de dalt a baix, insisteixo, i a més, lo bo del cas, que no li van trobar res. Fixa't tu, perquè sempre dic el mateix, si tu vas en cotxe i ve un poli i et vol sancionar, et sanciona, pel que sigui. Doncs Hisenda no, però que va ser una investigació molt, molt, molt desagradable. O sigui que aquí tenim el ministre, que si publicaves alguna de les seves empreses que no li agradava, et enviava una inspecció de cada ample. Això es fa, i això ho afirmo amb tal categoria perquè és l'ABC qui ho publica. No és que em mereixi més o menys...
Ja ho he llegit a altres llocs, també.
Però clar,
no passa res.
Que eren los amigos.
No passa res.
No. És l'Alba Vergés.
Si es digués l'Alba Vergés, si es digués Pujol, sí, sí, sí. Pujol, si es digués Junqueras...
Hombre...
Mas...
Algo hay.
Trias. Sí,
o al Barça. Amb el Negreira. Algo hay. Una altra notícia que...
Però no tenien que plegar.
Sí, és veritat, això.
Hòstia, va passant el temps, sempre diem el mateix,
bla, bla, bla,
i
bla,
no
bla,
ens adonem,
bla,
i llavors, mira, bla, bla, ja arriba la una i toma un altre dia més. Tu, ara amb la nova jornada laboral, dos quarts d'una, pleguem.
Sí, ara prenc nota. Sí, perquè l'aplicarem de 12 a 1. La nova jornada laboral aquí a Ràdio Vilafranca s'ha d'aplicar de 12 a 1.
Començarem, i a més, introduirem una cançó al principi, llarga, d'aquelles de 5 o 6
home,
minuts.
Sí, de remix.
I amb un quart d'hora ventilem.
Una extended version.
Amb un quart d'hora ventilem.
Bueno, doncs no sé si és extended version o no, però et sona aquesta música?
Sí. Swat? No.
Shaft.
Bueno, veus com anava a apareixes?
Shaft, que era un detectiu, que, bueno, tampoc era un superheroi, ni era un gran personatge, ni res. Però què li passava a Shaft? Que va ser el primer gran detectiu famós negre. Perquè saps tu que les pel·lícules de detectius als Estats Units, doncs, que eren totes les que ens arribaven aquí, i sèries i demés, el blanc és el detectiu.
Magnum.
Per exemple.
Però Magnum,
bueno, Magnum era molt moderna, però les antigues...
Com era el pilot
dels anys 60 i 70.
El pilot de l'helicòpter, el TC.
Ah, però allà, de Magnum, de l'època Magnum, ja no hi havia tant racisme en aquest tema.
Magnum és...
Però si jo estic
Magnum,
parlant...
Magnum és més cap aquí?
Sí, home, als anys 80 i pico, que...
I estem al 2023.
El Shaft va ser a finals dels 60. Sí. I a finals dels 60 ja et dic jo que no hi havia cap sèrie estadounidenca que hi hagués cap heroi que fos negre o indi o xino o res. Els xinos, els negres, els indis sempre tenien els papers o de dolents, sobretot sud-americans, els latinos eren els dolents de tot, els negres també eren molt mafiosos, i hi havia aleshores els xivatos, que eren els xinos o també algun sud-americà, tal i qual. I els xinos estaven reservats a mantenir els restaurants on es reunien els mafiosos negres o d'una altra raça. Els blancs eren els bons. O els jefes dels mafiosos, que eren els blancs també. Amb tot això surt Shaft, que és el primer detectiu negre bo. Doncs imagina't. Efectivament, doncs resulta que el lector principal d'aquest personatge ha mort.
Hòstia.
Ha mort. Richard Roundtree, home, que ja era grandet, clar, si els anys 60 va tenir... De fet, aquesta música és del 71. És el detectiu Shaft que va trencar barreres al cinema d'acció. Mort als 81 anys. Shaft era el títol original d'aquesta sèrie, que també es va dir Les nits roges de Harlem. Ha mort als 81 anys al seu domicili. El treball i la carrera de Richard van servir com a punt d'inflexió per als primers papers masculins afroamericans del cinema. Això ho ha dit el seu agent Patrick McQueen en un comunicat que publica la revista Variety. Reconegut per haver ajudat altres actors negres a trencar barreres, es va fer popular al 71 per aquesta sèrie de Nova York, una història de la qual se'n va fer 3 seqüeles i una sèrie de televisió. A més, la pel·lícula es considera de culte i fundadora del Blaxploitation, que és el moviment dins del cinema d'acció dels anys 70 als Estats Units amb la comunitat afroamericana com a protagonista. Doncs això va ser Shaft. No només una sèrie que molt recordem així vagament, de que, bueno, pues, era un detectiu. No. És que va ser el primer detectiu negre. Ojo amb el tema.
També se n'ha mort aquell empresari i vicepresident del Real Madrid fa anys, Fernández Tapia.
Hombre, el Fernández Tapia?
Sí.
Vicepresident.
84 anys.
Caram.
Bueno, me n'he assabentat ara. M'ho han dit aquí quan he anat a comprar un croissant, m'ho han dit. Uh-huh. Poder no m'ho han dit allà. No, m'ho he llegit. S'ha mort de... No ho sé. No, la família no ha volgut dir que s'ha mort.
Uh-huh. Bueno, mira, pues, parlant de morts, et diré un altre mort que també mor als 31 anys. Coi, dius... malament. Pues no, bellíssim. Perquè Bobby... Te diguem a mi un nom molt, molt original.
És un gos.
És un gos, efectivament. Coi. Perquè era el gos més longeu del món. Saps que un gos habitualment dura 13, 14, 15, 16, potser... 16. Doncs tenia 31 anys. La seva raça, coneguda a Portugal com Rafeiro do Alentejo, té una esperança de vida de 13 anys, segons l'organització Guinness World Records. Així doncs, el mastí d'Alentejo, considerat el gos més longeu del món, ha mort aquest cap de setmana a Portugal als 31 anys i 163 dies d'edat. Hosti, tu... Ho ha confirmat aquest dilluns l'organització Guinness, que havia certificat uns mesos enrere el rècord d'aquest animal nascut l'11 de maig del 92 a la localitat de Conqueiros, al centre de Portugal. Estem parlant de que va néixer abans d'inaugurar-se els Jocs Olímpics de Barcelona.
Sí, sí, sí. Bueno, està molt bé, eh?
Segons ha informat el comunicat, Bobby va morir el 21 d'octubre a casa on va viure tota la seva vida amb la família
Arrupat, arrupat pels seus.
Arrupat, arrupat, sempre, efectivament. Arrujat. Segons ha informat el comunicat, va morir... Ja està, ja ho he dit. També s'ha acomiadat del mastí d'una de les seves veterinàries, l'estadounidenca Karen Becker. Imagina la veterinària, clar, que anava revisant-lo i diu, bueno, ja morirà. Suposo que quan va arribar als 16 anys, la veterinària va dir, feu-vos la idea que aquest gos us deixarà en pocs dies, eh? Vale, vale. I bueno, se'n feia això, 16 anys més.
Clar, no, això no passa, però aquella senyora que té 116 anys, sí, que és de per aquí...
Sí, sí, d'aquí al Penedès, sí, sí.
Aquella senyora, que està bé, està relativament bé, els metges estan fent ja un seguiment, perquè per què caram està tan bé amb 116 anys?
Bueno, s'acostuma a fer això,
clar,
sí, sí.
Jo faig ara una reflexió, vaig més enllà, imagina't tu, més el dia que estic tenint, així passen els segons. I penso que si jo visqués 116 anys...
Jo penso que sí, també.
116 anys, a part de que hauria perdut tots els meus amics i tota la família i tothom, i seria bastant trist, em quedarien 50 i pico anys encara.
Imagina't.
És a dir, jo que ja em considero gran, que podria ser avi tranquil·lament...
Tu series una ruïna per la Seguretat Social.
Hòstia.
Imagina't.
Només demanaria totes les ajudes que tot, pots
tot,
demanar.
Tot. I els carnets roses que fessin falta. Imagina la carnets roses que hauries de renovar.
I em faria el coix perquè em donessin més
ara,
coses.
Ara. No. Estic amb tu.
M'ho tornarien tot.
Doncs efectivament.
Tot el que m'han pispat m'ho tornarien.
Diuen que el rècord de longevitat de gossos, abans de que morís aquest, estava en 23 anys.
Bueno,
i aquest l'ho ha superat, però por todo lo alto. Fins a 32? Imagina't. Buah, déu-n'hi-do. Abans que Bobby, el rècord, doncs, estava amb el gos Spike. Això, doncs, que de fet va és de principis del segle XX, del 1910 al 1939. Un pastor australià que va viure als 29 anys i 5 mesos. O sigui que aquí estem parlant d'aquest portuguès que déu-n'hi-do.
Sí, clar, però clar, els gossos no tenen aquesta capacitat de saber el que els hi queda. Però els humans, si tu fas 90 anys i dius, bueno... afrontem ja la part final
exacte,
de la vida.
Feu-vos l'idea.
Vés a saber si demà m'aixecaré o
no. Feu-vos l'idea.
Clar, i si vius 116, és que et passes 25 anys dient... mira, venen els nens a veure'm, els nebots o els nets, perquè, clar...
Ells pot ser que ja demà ja no...
Clar, i al final et venen els nets... Amb 60 anys.
Sí, sí, clar.
O 70.
Clar. Bueno, mira, els reis a casa, doncs, cada any es fan a casa la mama. I cada any es fan a casa la mama. I últimament, doncs, havíem pensat, bueno, ja no els farem a casa la mama perquè és un terrabastall i un problema per la pobra mama. Pues no, evidentment, la mama està entestada en fer-lo perquè, bueno, pues, amb 89 anys... Però ella mateixa ja va dient, escolta, tu, vinga, tots cap aquí, que vés a saber si l'any que ve...
La meva mare també ho fa tot a casa i jo ja li dic, escolta, potser que frenem perquè és un terrabastall, és el que tu dius, pues i després queda una casa com...
No.
Però...
No,
ho fa.
No,
ho fa.
Perquè és la casa seva, que és per tots els nets i fills i tot.
Sí, però a vegades li dic, però és que, a més,
ja.
Val una pasta.
Va, bueno, però això ajudeu-la, caramba.
No, home, no, jo ja
l'ajudo. Pagueu-li vosaltres.
No, jo, home, jo... escolta, parla amb els altres
per
dos.
Per favor.
A mi no em diguis res.
No.
Jo ja l'ajudo, a la mesura que és possible.
Però la meva mare sempre té allò de... Escolta, i si et falta algú, sempre hi ha un raconet. Perquè jo no sé què passa...
Parla-li de mi.
Jo no sé què... Bueno, ja li parlaré, ja, demà la truco.
Hosti, doncs, ja quedaries fotut, ja si vingués un dia i donés un sobre...
Les nostres mares...
Gruixut així, digués, és pel Pep.
És pel Pep, eh?
Quedaries
mama,
fotut,
mira,
ja.
Pues t'ho donaria igual, home.
Claro que sí.
Sí, home, sí, segur que sí. Perquè sempre tenen molta capacitat... Com que han viscut tantes coses, tenen molta capacitat d'estalvi.
Jo flipo.
Moltíssima.
Jo al·lucino.
És que és admirable.
Jo amb la meva mare al·lucino com pot arribar a final de mes,
sí,
justeta,
sí, sí,
pobra,
sí,
però
sí,
arriba.
Sí.
Flipo.
No, és així. I llavors sempre té aquesta frase famosa de... Bueno, si... Bueno, i evidentment, com venen els nets, ni t'explico. Sembla allò la mama de la màfia.
Pues que, no, però...
Veniu cap aquí, sempre. Hi ha un sobret o alguna cosa, eh? Vull dir, és que el testa
rica. Escolta, però és que, a més, a casa meva, quan venen, la meva mare té el costum de fer moltíssim menjar. És a dir, jo ja li dic... no fa falta que em facis tant, però no hi ha manera, és igual. Si fa un... Mira... Hem estat 3 dies menjant conill a la cassola. Boníssim. no em fa res menjar-ho 3 dies, però clar, dius, home, potser n'has fet un pèl massa.
Sí,
i
sí.
Llavors s'emporten, marxen tots carregats
clar,
de tàpers.
Clar, doncs és això.
Tots carregats amb unes bosses que ja li diu a la meva mare, dic, però serà possible. Home, que un dia s'obri una mica i tal, però que no veus que marxen, que sembla que hagin anat a robar en un restaurant. Mm. Ai, ai, bueno, doncs pues ai, ai. Sí, sí, sí. Arrasen, arrasen.
Bueno, pues, efectivament, perquè I, saben que és bo.
I després la mama, com que és així, va a comprar i fa dinars que valen pasta.
Exacte.
I jo li dic, escolta, no fa falta
estalvieu,
això.
Estalvieu.
Fes-los carn arrebossada, aquests
això,
nens.
Això, això, el dinar bo fes-me'l a mi. I amb ells fes-li carn arrebossada.
Jo no em puc queixar. Mm? Ja dic, el dia que falti, Déu vulgui, que
home,
sigui d'aquí molts anys, que duri 116, jo no arribaré.
140,
sí,
millor.
Sí, però ja, la meva vida començarà, ja ho veureu, perquè
sí,
serà...
Sí, no, un desastre.
Se'm farà la veu un filet de veu
el rei
només,
del túper.
Un filet de veu, i tota la gent trucarà, què li passa al Pep?
El Pep, perdem. Un macarra i un hortera.
El perdem.
Per cert, notícia. Saps que l'altre dia parlàvem d'Andorra i dels paquets de tabac d'Andorra i tota aquesta cosa? Doncs pues mira, un noi amb 2.500 paquets de tabac
molt,
al cotxe.
Fuma molt, no?
És pausa personal. Llevava el mateix. Bueno,
que jo me tomo 100 paquets al dia.
Als amics, pels amics.
2.500?
2.500 paquets. Això passa perquè quan dius que vas a Andorra, tothom et demana.
Sí.
Això és veritat. Jo, escolta, on vas a Andorra? Jugo al bàsquet del nen a Andorra i tal. Ah, doncs porta'm un cartró per tu. Aquest t'has de portar un cartró.
L'altre dia un amic meu m'ho deia, diu, és que clar, jo vaig a Andorra i em compro 2 cartrons, que és el que es pot passar. Però si la gent me'n demana, que al final què, no em puc comprar els meus?
Clar.
Es poden passar 2 cartrons.
Escolta, ja que vas. Hay un tipo dentro del espejo que me mira con cara de conejo.
Oye tú, tú que me miras, es que quieres servirme de comida.